Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Fresh Dental, a la carretera de Collblanc 105, a 10 minuts del Camp Nou. Totes les especialitats dentals en un mateix centre per a infants i adults. Fresh Dental, pioners en odontologia digital a Barcelona. Digues adeu al mal alè amb la nostra tecnologia làser, ràpida, segura i sense dolor. Fresh Dental, especialistes en ortodòncia infantil i en el tractament dels roncs amb l'ortoapnea. Troba'ns a la carretera de Collblanc 105 o truca'ns al 93 449 44 37. 93 449 44 37. Vine i atreveix-te per fi a somriure amb Fresh Dental. Descobreix-nos a Fresh Dental. Dental.com. Si vens de part del programa, tindràs una neteja bucal gratuïta.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, obrint l'edició 839 d'avui dissabte, 23 de febrer de 2019. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí, com sempre, un recull que implica, naturalment, el sector del món del submarinisme. Molt bon dia. Benvinguts. Avui, com sempre, amb diferents protagonistes que ens parlaran tots ells d'aquest sector. En uns instants parlem de la creació de l'augment d'un parc natural a la illa de les Balears de Cabrera. Ho farem amb una experta de l'Associació Oceana. Avui també passarem per al Museu de la Mediterrània de la zona de Torroella de Montgrí. No us ho perdeu, és un museu realment interessant en el que la Mediterrània queda absolutament plasmada. I avui també, al llarg del programa, ens acompanyarà l'Alfonso Cruz, el que anomenen el pintor subaquàtic. Amb ell xerrarem una mica de la seva tècnica, un pintor que posa literalment els quadres sota l'aigua. Bé, doncs aquests són els protagonistes que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, que arrenca ara mateix, com sempre. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el José Matosas i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-360023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat. Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport, activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport. Desperta l'aventurer que dus dins. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport, activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport. Desperta l'aventurer que dus dins.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Més propostes, més informació vinculada naturalment amb els fons marins. Esteu a tota costa, esteu en aquesta sintonia de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra, eh? Avui amb una bona notícia, us ho dèiem en el nostre sumari de programa, perquè Espanya ha creat a la zona de Cabrera el Parc Nacional Marí de la Mediterrània Occidental més gran, eh? Avui volem organitzar aquesta informació, profunditzar, i mai millor dit, en aquesta informació, perquè ens agrada especialment la protecció de diferents zones marines, no? Això implica molts elements mediambientals. Avui volem analitzar aquesta notícia, aquesta bona notícia, amb la Marta Carreras. Ella és científica marina d'Oceana. És menorquina, és biòloga marina i, naturalment, doncs, ens pot parlar amb coneixement de causa d'aquesta creació d'aquest parc a Cabrera. Marta Carreras, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda, gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica i per atendre aquesta bona notícia, no? Realment una notícia que Oceana, en el vostre cas, feia ja molt de temps que anàveu darrere, no?
Sí, efectivament. Nosaltres és una de les campanyes que hem portat a Oceana Europa, doncs, més llargues de les que hem portat a terme. De fet, fa més d'una dècada que van començar, el 2007 van fer la primera expedició alrededor de lo que són ara, bé, de lo que era abans els antics límits d'espai nacional, que eren unes 9.000 hectàrees.
Sí.
I, bueno, al llarg d'aquesta dècada, pues, hem fet unes 6 expedicions i després, pues, moltíssima campanya també a nivell polític, tant a nivell local, a Balears, com a nivell estatal, a nivell del govern espanyol. I per això, per nosaltres, és una gran fita haver aconseguit aquesta ampliació de les 9.000 hectàrees que tenia a unes 90.000.
Uh-huh.
I tot això interessat pues, en tot el que implica tota aquesta conservació de tots els valors que aquesta zona té.
Per tant, a veure, a ningú se li escapa que Cabrera ja era un parc nacional, però sens dubte doncs, estem parlant d'un importantíssim increment doncs, d'aquesta extensió, no? Per multiplicar entre 9 i 10 aquesta àrea que estava protegida. Què significarà per la zona això específicament?
Sí, bueno, el més important, a part de les xifres, que dèiem que és el més gran del Mediterrani Occidental, serà el parc nacional més gran d'Espanya, comptant els terrestres també. El que sí que representa és una fita molt important per la protecció marina a nivell del Mediterrani també, perquè el Mediterrani és un dels mars que està més castigats. Segons la FAO, és el mar que pateix més sobrepesca del món.
Sí.
Això seria molt, molt ràpid, però realment és un missatge doncs, molt preocupant, també a part de tots els problemes que té de contaminació, i de vulnerabilitat del canvi climàtic, etc. I amb aquesta figura de parc nacional, que és el nivell de protecció més alt que tenim, doncs es protegiran una sèrie de sistemes naturals que abans pues, no estaven protegits i que encara no s'havien protegit mai, que són més característiques de zona de més fondària. Fins ara s'havien protegit més zones més someres, com són praderes de Posidònia, bàsicament, però ara amb aquest increment s'arriba a 2.000 metres de fondària i s'inclouen pues, sistemes naturals com esculls coralígens, boscos d'algues laminàries, també tenim coralls de fondària i també en aquesta zona hi ha un escarpament que vindria a ser com un acantilat espectacular, submarí, que va de 200 metres de fondària fins a 2.000. I tota aquesta zona ha resultat ser molt important per cetacis, com per exemple els catxalots i també diferents espècies de dofins, i també per grans peixos migradors, com són les tonyines o el peix espasa. I tot això doncs, ara mateix s'inclourà dins aquest parc nacional i se donarà el grau més elevat de protecció que tenim a Espanya.
Mm-hmm. Marta, ens deies que la Mediterrània, el mar Mediterrani, és un dels mars més castigats del planeta. Això és una dada que no sé si tothom sap, no? Però certament la intensitat, fortíssima intensitat de pesca, això fa que es castigui molt aquest mar, no? Precisament aquí vaig en aquest sector, no? Quan es crea una reserva marina d'aquestes característiques, els controls de seguretat per evitar aquesta pesca han de ser molt severs, no? Molt, molt importants.
Sí, efectivament. Ara serà pues, molt important que s'adoti de tots els recursos necessaris per vigilar i fer efectives les mesures de conservació en aquest parc. Ara també serà una gran superfície, però també l'avantatge que tenim avui en dia és que se disposen de molts avanços tecnològics que abans eren impossible, només se podia vigilar doncs, en barques i en persones, però ara també en les tecnologies com podrien ser drons o també seguiment per satèl·lit de les embarcacions de pesca, que les que són a partir d'una determinada eslora estan obligats a portar aquests sistemes, doncs també serà molt més fàcil fer aquest seguiment de possibles irregularitats que se puguin donar en aquest parc. Per tant, realment s'haurà de dotar de més recursos, però també és cert que avui en dia se tenen eines que faciliten molt aquesta tasca.
Mm-hmm. Estem parlant amb la Marta Carreras, és científica marina d'Oceana. Tal com ens deia també doncs, el Ricardo Aguilar, el director d'investigació d'Oceana, Cabrera és com una mena com del que significava i el que era la Mediterrània fa molts anys, no? S'ha conservat així, és una petita Mediterrània en miniatura, no? Tal com diu el Ricardo Aguilar. I això és ben cert, no? Certament, doncs, aquesta diversitat d'ecosistemes i vida marina que imagino doncs, que es multiplicaran amb aquestes proteccions és importantíssim, Marta.
Sí, sí, efectivament, perquè bé, nosaltres quan vam fer les expedicions alrededor de l'antic parc, doncs ens van adonar que a una superfície relativament petita, en aquestes 90.000 hectàrees, doncs se podien trobar 12 de sistemes naturals que la llei de parcs nacionals diu que s'han d'incloure en aquesta xarxa de parcs nacionals que té Espanya. O sigui, són quasi pràcticament tots els sistemes naturals que s'haurien d'incloure en aquesta xarxa en l'objectiu de deixar com una mena de llegat de sistemes naturals més importants que tenim a Espanya a les generacions futures, estan aquí a Cabrera. I per això nosaltres dèiem això de que Cabrera ara mateix és com un mediterrani en miniatura i una mostra de lo que tindria que ser aquest Mare Nostrum si realment estigués en bon estat.
Mm-hmm. Marta, aquest espai de ràdio és un espai dedicat i destinat bàsicament a la gent doncs, que li agrada el mar naturalment, però també a practicants, molts d'ells, d'aquesta activitat del submarinisme, de la immersió. No? Anar a fer submarinisme a Cabrera comporta una sèrie de dificultats en quant a permisos, etc. No sé si en aquest element doncs, el fet d'augmentar doncs, aquesta superfície, si hi haurà alguna zona específica en la que es podrà doncs, practicar aquesta activitat esportiva.
Clar, nosaltres ara en l'ampliació no esperam que canviï massa per aquest sector, per els submarinistes, perquè les zones que s'inclouen ara són zones molt, molt fondes, molt profundes, on els passatgers pues, no poden arribar, perquè és molt, molt profund. Però sí que és cert que ara s'haurà d'actualitzar el que es diu ESPRU, que és un pla de gestió i s'ha de decidir on se fa, què, com i quantes persones i coses d'aquestes. O sigui que ara serà una oportunitat doncs, per revisar les mesures que se tenen per aquesta activitat i bueno, doncs serà un procés. Però la idea és que doncs, si, el Parc Nacional de Cabrera també sigui una zona que se pugui portar a terme activitats com és esbossets d'una manera sostenible, respectant pues, la conservació dels valors per als quals aquest parc nacional s'ha fet. No? Per tant, ara veurem, hi haurà tot aquest procés i, evidentment, pues, els bussetjadors han d'estar aquí dins i s'ha de fer d'una manera pues, el millor possible.
Segueix sent el rei de la zona, el mero?
Sí, des de, bueno, és una de les espècies més emblemàtiques i les que més es poden veure.
Doncs, amics, avui volíem, doncs, ja sabeu que sempre som molt crítics, en aquest espai de ràdio, procurem ser molt crítics amb aquestes qüestions medioambientals, però quan hi ha una bona notícia, naturalment també ens n'hem de fer ressò. Espanya, repetim, doncs, ha creat a Cabrera el Parc Nacional Marí de la Mediterrània Occidental més gran. D'aquesta manera es passa aproximadament a tenir una superfície marina protegida, crec, d'un 23%, no, Marta?
Aquesta xifra del 23% refereix a tota la xarxa de parcs nacionals, perquè ara mateix n'hi ha 15 a tot Espanya, comptant terrestres com a marins.
Sí.
De marins només n'hi ha dos que tinguin part marina, que és Cabrera i Islas Atlàntiques, que està a Galícia. I una cosa molt preocupant era que la part marina d'aquesta xarxa de parcs nacionals, d'aquests 15 parcs nacionals, només cobria un 4%. Una cosa que resulta molt sorprenent perquè l'estat espanyol té el doble de superfície marina que de terrestre. Per tant, no hi havia una part representativa de lo que tenim. I ara, amb Cabrera, amb aquest increment, s'augmentarà aquesta part marina de la xarxa fins a 23% d'aquesta xarxa de parcs nacionals. Per tant, és una millora molt important, però encara no n'hi ha prou. És un procés encara inacabat, perquè per almenys hauria de ser tal qual és l'estat espanyol, no? Que té el doble de mar que de terra. I per això estem treballant també que se faci un parc nacional a Hierro, a Canàries. També tenim una altra proposta a Doñana, perquè ara només hi ha la part terrestre, i hi ha una zona marina que és molt interessant i bueno, doncs hi ha altres propostes que s'hauria d'anar avançant perquè realment la part marina de la xarxa Parc Nacional sigui representativa.
Mm-hmm. Doncs darrere d'aquestes iniciatives hi ha molta feina. Ha quedat demostrat doncs, que Oceana ha realitzat en aquesta zona de Cabrera 6 expedicions i ha fet campanya durant, tal com ens deia la Marta Carreras, durant 10 anys per multiplicar per 9 aquesta àrea del Parc Nacional de Cabrera. Enhorabona i felicitats, Marta Carreras, per la vostra feina i esperem doncs, que puguem anar donant bones notícies com és la que acabem de parlar. Gràcies per passar una estona amb nosaltres aquest matí de dissabte. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marta.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Més informació a ladolceta2.com. Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Temps anticiclònic aquest cap de setmana a tot Catalunya i també una situació marítima molt tranquil·la i encalmada, amb vents fluixos, bàsicament, de l'est del sud-est. Aquests vents de l'est sí que ho farien una miqueta demà, però serien molt fluixos i, per tant, no parlaríem ni molt menys d'una situació compromesa pel que fa a la situació marítima. Avui dissabte, sol a tot Catalunya, pugen les temperatures respecte a les d'ahir i vents, bàsicament, del sud-est, tot i que a primeres hores del matí ha bufat un palet de tramuntana al nord de la Costa Brava. De cara a demà, els vents seran una mica més humits, bufaran d'entre l'est i el sud-est, no gaire forts. Això farà augmentar una mica més la nuvolositat a les comarques de la costa, però la resta continuarà lluint el sol i les temperatures seran tan altes com les d'avui. A curt termini no es presenten canvis, per tant, la situació marítima molt tranquil·la, vents de component marítima, mar arrissada una mica de marejol i la temperatura de l'aigua del mar que es troba situada al llarg de la costa catalana entre els 13 i els 14 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México.
México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Vinga, doncs seguim amb més temàtiques en aquesta edició de Tota Costa. Continua amb més propostes i, sobretot, més protagonistes, eh? Molts de vosaltres, en aquest mes de gener, febrer, març, en el que, en definitiva, és l'hivern, també practiqueu submarinisme, també practiqueu activitats subaquàtiques, eh? Molts d'altres, doncs, endreceu doncs, aquest equipament fins que es calenta l'aigua. En qualsevol cas, ja sabeu que també en aquest espai de ràdio us donem alternatives per no perdre doncs, aquest vincul, aquest nexe comú doncs, que estimem i que ens apassiona, que és el fons marí. Eh? En aquest sentit, ja sabeu que sempre doncs, anem visitant museus arreu de Catalunya que tinguin aquestes temàtiques, temàtiques vinculades, en definitiva, amb el món del mar. Eh? Avui en volem parlar d'un situat a Torroella, Torroella de Montgrí, és el Museu de la Mediterrània, precisament per conèixer aquest fons de l'entorn d'aquesta zona del Parc Natural Montgrí i també les Illes Medes, com sabeu, un espai, un lloc especialment atractiu per la pràctica d'aquest esport, d'aquesta activitat, que ens uneix a tots. Avui en volem parlar i ho fem saludant aquest matí dissabte. Creiem que és una bona alternativa fer una visita, sempre ho és, amb un museu, i més el Museu de la Mediterrània. En parlem amb el Gerard Cruzet, és el seu director. Gerard, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encantats de saludar-te i de parlar del que, en definitiva, és cultura, no? Sempre la visita amb un museu. Explica'ns una mica quina és la vostra filosofia i, sobretot, la vostra temàtica, no?
Bueno, nosaltres, bàsicament, som un museu de territori. Eh? Nosaltres expliquem el territori més proper, el Montgrí, les Illes Medes, el Baix Ter, i no ens quedem però només a casa nostra, sinó que ho fem amb una temàtica mediterrània. Sempre intentem vincular-nos a trobar aquells llaços que ens uneixen a la Mediterrània i explicar la nostra història, la nostra cultura, el nostre patrimoni natural, cultural, la música, mirant cap a la Mediterrània. Mirant Medes enllà, en aquest cas, a les Illes Medes, i agafem el barco i viatgem tota la costa.
Mm-hmm. Home, evidentment, doncs, aquest element doncs, de vincular les Illes Medes és un indret, jo diria, realment vital, no?, d'aquesta Mediterrània, d'aquesta Costa Brava que, en la que vosaltres esteu, d'aquest Empordà en el que vosaltres esteu. Les Medes té una importància vital, no?
Sí, de fet, és excepcional. Tenim aquest espai únic, podríem dir, a la Mediterrània, que per sort està protegit com a parc natural, i nosaltres des del museu intentem posar la nostra graneta sorra per explicar doncs, des del punt de vista de patrimoni natural i també el punt de vista cultural, que tot i ser molt important la part submergida, la part emergida, la casa també patrimonialment, culturalment, va ser molt, molt important. I, de fet, ho explicàvem a la nostra exposició permanent, explicant les Illes Medes amb tota la seva biodiversitat de flora, fauna i elements que s'hi poden observar.
Mm-hmm. Realment, doncs, una visita molt interessant. Dèiem doncs, que estan a Torroella de Montgrí, en concret, en el que també us coneix com Can Quintana, eh?
Sí, aquest és el nom de l'edifici que acull el Museu de la Mediterrània. La casa es diu Can Quintana. La gent d'aquí de Torroella, dels voltants del territori, encara ens coneix com a Can Quintana,
sí.
I era una casa pairal del segle XVII que va ser comprada per l'Ajuntament ara fa uns 20 anys, i des de fa 15, concretament aquest any fet el 15è aniversari, es va inaugurar el Museu de la Mediterrània.
Museu de la Mediterrània, avui n'estem parlant sobretot d'aquestes temàtiques que comporten doncs, una visita, aproximadament una visita completa al vostre museu. Quant de temps hi hem de dedicar?
Bueno, aquí tots tenim els nostres diferents nivells de lectura, no? Tenim més tres amics, o venim en família, o sempre, però l'exposició permanent són uns tres quarts, podem fer una volta completa de tota l'exposició permanent.
Sí.
Podem veure bé tots els continguts. És un museu també on es pot interaccionar força. Per tant, també tenim el nostre temps per anar trobant les peces o escoltar els diferents elements que hi ha. I llavors també convidaria a visitar la resta d'exposicions temporals que tenim en el museu, perquè no només ens basem en l'exposició permanent, sinó que tenen diverses de temporals.
Que, per cert, ara, doncs ara fins la Candelera, manteniu el pessebre, no? Crec que heu tingut el pessebre.
Sí. Des de fa 10 anys, precisament, hem fet el 10è aniversari del pessebre que ens munta un pagès d'aquí, de casa nostra, es diu Josep Mir, i fa 10 anys que munta el pessebre de grans dimensions, perquè té gairebé 30 metres quadrats aquest pessebre. I també, si pot trobar, per exemple, les Illes Medes, ell el que fa és transportar el territori més proper, aquest paisatge tant de l'Empordà, el Montgrí, les Illes Medes, els pobles del voltant, Llevià, Ullestret, tots aquests surten en el pessebre, i llavors és un pessebre gegantí que fa les delícies de tota la família, i com és tradicional fins a la Candelera, fins al 2 de febrer, aquest cas serà fins al 3, perquè el 3 és diumenge,
sí.
Doncs es podrà visitar el pessebre aquí en el Museu de la Mediterrània.
Doncs encara, si voleu assistir en aquesta visita, ja sabeu, a Can Quintana, a Torroella de Montgrí. Hi ha una plana web, per cert, museudelamediterrània.cat. Aquí podeu doncs, trobar-hi més informació. Referent a aquesta exposició permanent que estàvem parlant anteriorment, Gerard, quin és el punt que més crida l'atenció del visitant?
De l'exposició permanent?
Sí.
Bàsicament, ara tenim dos punts, no? Podríem dir, un que és quan expliquem el territori proper, perquè expliquem d'una manera molt didàctica el patrimoni natural i cultural que hi ha al voltant del nostre territori i la història que hi ha, perquè pensem que estem en un paisatge, estem en un parc natural aquí que es va començar a habitar en el Paleolític i fins a l'actualitat no s'ha deixat d'habitar. Vull dir, per tant, hi ha representades tot al llarg de la història petits vestigis, des del Paleolític, als grecs, als romans, a l'època medieval, tenim elements patrimonials. I llavors també la música. La música és un element molt important de l'exposició permanent.
Sí.
I no només la nostra música, la de casa nostra, sinó això que dèiem, la música de la Mediterrània. I veure com hi ha aquestes semblances, que de vegades no en som conscients, però que hi ha instruments que són iguals aquí a Catalunya que a Jordània, per exemple. No? I veure aquests llaços de la Mediterrània, que de la Mediterrània és un mar que ens ha unit a tots al llarg de la història.
Mm-hmm. Sens dubte que sí. La fauna, la flora, el territori també, doncs, conèixer doncs, aquestes costums, aquestes tradicions. No sé si té algun element fonamental el fet de la pesca, no? La pesca que ha estat tan important també per la Mediterrània.
Home, ha estat essencial, i aquí ens trobem l'Estartit, no? Que encara queda algun pescador, siguem fent altres projectes de terra del cerca vinculats a la memòria oral d'aquests antics pescadors, hem recollit nanses, hem recollit diferents instrumentals que guardaven el nostre fons de reserva. Està clar que aquí molt proper tenim un museu excepcional, que és el Museu de la Pesca de Palamós, que
sí.
parla d'aquest món. Però nosaltres també hem recollit dins de l'espai de l'Estartit, hem recollit tot el fons de documental i també de peces de la pesca.
Tu alma és profunda i oscura.
Doncs amics, aquí teniu una interessant visita al Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí, eh? Per als que, doncs, ara, en aquesta època, diguem, esteu en el dic sec, doncs ja sabeu que per no perdre aquest vincul, jo crec que és certament una interessant proposta, eh? museudelamediterrània.cat, museudelamediterrània.cat, aquí trobareu més informació. Estan a Torroella de Montgrí, al Museu de la Mediterrània, a Can Quintana. Gerard Cruzet, ha estat un plaer. Gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins un altre bon dia.
Adéu.
Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Adrenalina, espais verds, nous paisatges i aventura, molta aventura. És Montsport, activitats a la natura perquè gaudeixis amb els amics i la família. Vies verdes, senderisme, barranquisme, rutes enològiques, tantes coses que no sabràs per on començar. El primer pas, fes clic a montsport.es o truca al 977 43 50 74. A Horta de Sant Joan, Montsport, desperta l'aventurer que dus dins.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Més informació a ladolceta2.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa hasta las 11 en punto de la mañana. Ya sabéis, hablando de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el buceo, el submarinismo, con diferentes aspectos. La semana pasada recordaréis que, por cierto, también pasó un excelente pintor subacuático. En ese caso, los cuadros los pintaba directamente en su estudio, naturalmente con las ideas cogidas bajo el mar también, ¿eh? Pero hoy, precisamente, y siguiendo esta estela de arte subacuático, queremos hablar con el que se llama también pintor subacuático, pero en este caso realmente subacuático, porque Alfonso Cruz, nuestro siguiente protagonista, directamente pinta sus obras bajo el agua, ¿eh? Eso implica diferentes condicionantes, diferentes complementos, diferentes particularidades de ese trabajo que hoy queremos analizar con él, porque desde luego es una actividad por lo menos curiosa el hecho de pintar un cuadro bajo el agua literalmente. Así que esta mañana de sábado hablamos de pintura subacuática. Lo hacemos efectivamente con un también apasionado del mundo del buceo, que es Alfonso Cruz. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, encantados de saludarte una vez más y hablar de esta actividad, de la cual, por cierto, hemos hablado ya en alguna otra ocasión, pero que, sí, vamos, que seguramente sorprenderá a muchísimos, ¿no?
Pues es verdad, o sea, siempre hay una expectación en torno a este tema y como una, se sigue calificando como de novedad, cuando en realidad es una actividad que tiene más de 150 años.
Efectivamente, ¿eh? Una actividad con una larga trayectoria histórica que, por cierto, quedó plasmada en el Museo Marítimo en Barcelona en una interesante encuentro que se hizo hace un par de años, ¿no? Más o menos.
Sí, exactamente. Hace un par de años planteamos al museo la posibilidad de que por primera vez, como primicia en el mundo, se realizase una exposición que analizara la historia de la pintura submarina, que, como he dicho, ya tenía larga trayectoria, ¿no? Sin embargo, hay un enorme desconocimiento, incluso en las facultades de Bellas Artes y de Historia del Arte y tal, es la gran desconocida, cuando en realidad ha habido importantes personajes, artistas que han trabajado en este género y que incluso hay obra de ellos en museos como el de Bruegel.
Sí, efectivamente. Por cierto, un encuentro hace dos años aquí en el Museo Marítimo de Barcelona en el que participó de una manera muy activa André Laván, miembro, en fin, muy relevante del equipo de Jacques Cousteau, y que lamentablemente hace un par de meses nos ha dejado. Murió André Laván, desde luego una trayectoria vinculada con el mundo del buceo y la pintura subacuática también digna de resaltar, Alfonso.
Exacto, sí, era un legendario pionero del mundo del buceo y a mí me ha dejado pues una gran pérdida, pero también a la vez grandes experiencias con él vividas. Sus dos últimas inmersiones las pudo hacer conmigo. Pintamos los dos cuadros en las Islas Medas. Esto fue en el 2015. Y en el 2016 pudimos exponer parte de esas obras conjuntamente con otras. Lo que nosotros hicimos fue tratar la historia de la pintura submarina a partir de cuatro exponentes, ¿no? De cuatro generaciones distintas. Y él, claro, era uno de ellos. Posiblemente el más conocido dentro de la etapa de la escafandra autónoma. Uh-huh. Y tengo una anécdota que es muy interesante contar, y es que cuando buceamos juntos, el club que cubría todo el tema de la infraestructura y apoyo logístico, un club del Startit, le pidió su carné de buceo. Y él dijo que él no tenía carné de buceo, que no había buceado, nunca había tenido carné de buceo, porque, entre otras cosas, él inventó el buceo con la escafandra autónoma.
Sí, sí.
Y bueno, eso fue curioso, ¿no?
El quien se lo demandaba, ¿sabía quién era o no?
Hombre, claro que lo sabían. Lo que pasa es que por deferencia le pidieron, porque había que hacer el protocolo para las inmersiones y tal, pero claro, él no tenía, él nunca había tenido, de hecho.
Uh-huh. Bueno, desde luego el carné lo llevaba en la experiencia, desde luego muchísima experiencia que tenía en torno al buceo. Una gran persona, me da la sensación, tú siempre que hablas de André Laván, hablas con mucho cariño, ¿no? Hacia esa, no solo buceador, sino persona también, ¿eh?
Era exactamente, él era una persona muy polifacética, yo creo que era un humanista, era un hombre muy culto, era ingeniero químico, él inventó las primeras carcasas, no carcasas, sino la primera cámara en sí que filmaba bajo el agua en el formato de cine, ¿no? De 35 milímetros. Con eso se filmó El mundo del silencio, que después ganó un Oscar en la Academia de Hollywood. Y él había estado presente en los inventos de, por ejemplo, en el Calypso, los mini submarinos que él mismo pilotó hasta 350 metros de profundidad. Entonces era un hombre polifacético que además era un artista y sobre todo era un hombre muy generoso, ¿no? Un hombre que estaba a una altura ya que todo pues lo veía desde una cierta distancia. Y bueno, conmigo desde el primer momento me acogió desde que se enteró que yo empecé a pintar bajo el agua en el año 1992. Y bueno, colaboramos, nos intercambiamos muchísimos correos electrónicos y cartas, y él fue precisamente el que a mí me informó de que había otros pioneros antes que él. Yo no lo sabía cuando yo empecé a pintar, y entonces me habló de Zar Pricar, y por eso es por lo que siempre conté con él a la hora de llevar a cabo este proyecto que tenía, de hacer una exposición donde se explicase realmente dónde fueron los inicios, a quién fue el que tuvo primero la necesidad de reflejar los paisajes submarinos y trasladarlos a la ciencia y también al mundo del arte, porque hay que tener en cuenta que el primer cuadro submarino se pinta en 1865, donde no existía la fotografía submarina y, por lo tanto, la gente no sabía cómo era realmente el fondo del mar. Uh-huh. Y este artista, que se llamaba, era austriaco, era un varón, tenía el título de varón, Eugen von Ransonet, hizo el primer cuadro y aportó a la ciencia realmente de una forma objetiva como era el fondo del mar. Uh-huh. De ahí la importancia de este estilo pictórico.
Sin duda. 1865, el primer cuadro.
1865. ¿Eh? Nosotros celebrábamos justo cuando hicimos la exposición en el Marítimo de Barcelona los 150 años.
Sí, sí. 150 años de historia, 150 años de cuadros, de obras, de trabajo. Actualmente, Alfonso Cruz, ¿cómo trabaja, no? Danos cuatro datos. Tú, por ejemplo, mañana coges, me voy a pintar un cuadro bajo el agua. ¿Qué utensilios te llevas? ¿Qué tipo de pintura? ¿Cómo trabajas?
Pues todo eso está supeditado a la tecnología del buceo de cada época, ¿no? El varón trabajaba de una forma, trabajaba dentro de una campana. Zar Pricar, que fue quizá el segundo muy importante, trabajaba con escafandra de buzo. Y los que trabajamos con escafandra autónoma y tenemos la suerte de poder disponer de equipos tan sofisticados, pues todo ese tema ya está resuelto, ¿no? Es mucho más fácil para nosotros. Yo trabajo adaptando el material de pintor al fondo del mar. Es decir, evito cualquier elemento que pueda flotar y uso una paleta de aluminio para que no flote, y todo pues lo minimizo a un lienzo que está tratado en este caso con una capa previa de pintura para piscinas, que es el clorocaucho. Así impermeabilizas la tela y el óleo se adhiere a la tela sin ningún problema. Yo utilizo óleo y espátula. A partir de ahí pues puedes sujetar el lienzo a un caballete que lleva un cajón con pinturas, o cuando viajo pues simplemente lo lastro con una pesa de plomo. Sí. Laván también lo hacía así. Pero su técnica para preparar el lienzo era, él daba un medium momentos antes de meterse al agua, y luego pues a partir de ahí yo doy la capa de pintura previamente en el estudio y seca en 30 minutos, en fin. Busco un lugar, a veces ya es un lugar que ya sé, que voy a un barco concreto, voy a un espacio concreto, a un cenote, a una cueva, donde sea, yo ya me imagino más o menos el lugar, pero otras veces lo busco en el momento en que hago la inmersión, veo un encuadre como haría un fotógrafo, ¿no? Uh-huh. Fotógrafo a veces improvisa y busca el encuadre, busca la luz, yo hago lo mismo.
Siempre pintas entornos, ¿eh, Alfonso? Entornos, contextos, en fin.
Bueno, sí, lo que pasa es que a medida que he ido trabajando en estos 26 años, me han ido suscitando entornos diferentes, ¿no? He trabajado mucho en cuevas, también lo principal, donde más tiempo he dedicado, ha sido a los pecios hundidos, ¿no? Pero también últimamente los fondos de arena y agua simplemente ya para mí son un tema muy muy interesante, porque nunca son iguales. Te desplazas a distintas partes del mundo y la luz incide de otra manera, incluso a distintas horas del día incide de otra manera, y por lo tanto siempre sería un cuadro nuevo. Uh-huh. Y a veces el vacío, la arena, simplemente ya el agua, los reflejos del sol a través de esa columna de agua ya me parecen interesantes como tema.
Estamos hablando esta mañana de sábado con Alfonso Cruz, pintor subacuático, que no para de investigar, de hacer cosas en torno a esta actividad. Y de hecho, déjame que también diga que estás detrás de la apertura de la primera escuela de pintura en Cuba, en Santiago de Cuba, ¿no?
Sí, Santiago de Cuba es un lugar muy querido por mí porque he estado trabajando allí bastante tiempo en la escuadra del almirante Cervera, la escuadra que él pues dirigía cuando en la guerra de Cuba y Norteamérica y España, que era una guerra a tres bandas, pues España perdió su escuadra allí, está hundida, y he estado bastante tiempo allí pintando, trabajando, y entonces surgió la idea con amigos de allí de que en Santiago sería un sitio ideal para crear una escuela de pintura submarina, porque a raíz de mis visitas se hicieron muchos programas de televisión que se reponen continuamente. Entonces hay mucho interés y hay, como Cuba es una tierra, evidentemente es una isla, está la presencia del mar muy presente y hay muchos artistas, se ha generado mucho interés y hay de hecho ya hay un grupo de 5 o 6 artistas que también pintan bajo el agua allí, y pensamos que sería el lugar idóneo para crear una escuela. Y entonces detrás de este proyecto está la UNESCO, está pues CubaSub, que es el Departamento de Patrimonio Subacuático, está la Universidad de Oriente, porque lo que harían los cursos serían como posgrados de arte. Y bueno, pues queríamos inaugurarla en el próximo año, si pudiera ser en enero. Uh-huh. Y bueno, eso es algo muy interesante, porque podría atraer alumnos de todas las partes del mundo. Y bueno, pues sería bueno para Cuba y sería también interesante para ir dejando pues testigos y continuidad a este proyecto.
Seguro. Que, por cierto, hablando de la escuadra de Almirante Cervera, me parece que ha habido un encuentro ahora últimamente de uno de los barcos, ¿no?
Exactamente. Había un barco que estaba perdido, que fue el Infanta María Teresa. El Infanta María Teresa era muy interesante porque era el barco donde iba el propio almirante. Entonces, bueno, como ellos no tenían ninguna opción en esa batalla contra los norteamericanos, lo que hicieron fue llegar a una playa e intentar fondear allí para que se salvara toda la tropa, ¿no? Y así fue. Y entonces abrieron sentinas para hundirlo el barco, pero llegaron los norteamericanos a tiempo de reflotarlo y llevárselo como trofeo de guerra. Ellos querían exhibirlo en los principales puertos de Norteamérica, pues como los grandes triunfadores de esta contienda, ¿no? El problema fue que cuando iban llegando en aguas ya de Bahamas, dentro del Triángulo de las Bermudas, hubo un temporal y como ellos lo llevaban al remolque, y vieron que iban a pique, entonces tuvieron que soltar las estachas y el barco se hundió, el Infanta María Teresa. Y entonces se ha encontrado hace poco. Claro, está intacto, ¿no? Porque está en una isla que se llama Cat Island, la isla del gato, a poca profundidad, a unos 16 metros, y entonces hay un proyecto para ir a hacer un documental sobre el 98 y también, pues, claro, incluyendo este hallazgo, ¿no? Y querían que yo pintase 3 obras allí para proyectos cubanos, norteamericanos. Y sería un poco otra vez a tres bandas, porque yo como español representaría esa parte, ¿no? Uh-huh. Y eso se incluiría en una exposición que ya estamos haciendo, que se inauguró en París en el 2017. Bueno, se inauguró primero en abril del 17 en una gran galería de Santiago de Cuba, con la presencia del ministro de Cultura de aquel momento, el ministro de Cultura cubano, que se llama Abel Prieto. Y después pasó a la UNESCO de París, a la sede de la UNESCO de París, una exposición muy interesante, donde se llama Arte bajo las olas y era precisamente sobre el patrimonio cultural, arqueológico y también natural de Cuba. Y uh-huh. Yo participé con obras mías pintadas allí. Y entonces querían a esta exposición, que va a seguir itinerando por España, Cuba y Estados Unidos, incorporar estas 3 obras que yo debía pintar durante el documental.
Es curioso que no se haya localizado el barco estando a tan poca profundidad, 16 metros nos hablabas, una profundidad tan accesible que no se haya descubierto hasta ahora, ¿eh?
No lo entiendo, o sea, la realidad es que, bueno, es una zona de muchos naufragios, de hecho, ¿no? Porque hay grandes temporales en esa zona, pero no sé, o sea, debemos ir y ver la ubicación a ver qué pasaba, porque es extraño que que no, o a lo mejor se cono, alguien lo conocía pero no lo había identificado como este, uh-huh. este buque. Me imagino que estará pues muy cubierto de vida marina y no sé.
Seguro,
habrá
seguro.
Que inspeccionarlo y es un proyecto muy interesante porque claro, de alguna forma completa lo que ya sabíamos de la escuadra de Cervera y hay algunos más también que están investigando para hallarlos. Uh-huh. Pero este es curioso porque era el barco trofeo de guerra que se intentaban llevar, ¿no?, los norteamericanos.
Bueno, pues ahí queda, ¿eh?, esa información, ese barco, ¿eh?, de la escuadra del almirante sí. Cervera, pero desde luego una trayectoria muy interesante la que hoy, a grandes rasgos, ¿eh?, nos ha explicado Alfonso Cruz sobre su actividad, ¿eh?, una actividad atípica, pero que desde luego muy interesante esa pintura subacuática. Hoy empezamos nuestro programa hablando de buceo bajo el hielo. Por cierto, creo que todavía no has hecho nada bajo el hielo, ¿no?
No, lo cierto es que yo
tenía asignatura pendiente, ¿eh, Alfonso?
Sí, sí, a mí me parece muy interesante por las calidades de color, sobre todo, que hay, ¿no? Pero sí que sé que hay colegas míos de rusos y ucranianos que sí que se ven forzados a pintar en ese medio, porque es lo que tienen ellos, ¿no? Y están especializados en los equipos para el frío y bueno, es muy interesante, es otro tema pictórico realmente por explorar.
Sin duda que sí, unos contraluces fantásticos, ¿eh?, una maravilla.
Exacto, sí.
Querido Alfonso, te envío un abrazo bien fuerte, gracias por atender nuestra comunicación telefónica en una nueva ocasión, cuídate mucho y que sigan los éxitos, ¿eh?
Un placer como siempre.
Gracias, Alfonso, un abrazo.
Muchas gracias.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I al restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marisc fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-1364. Més informació a ladolceta2.com.
Són quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que la programació en aquesta casa continua. Us esperem en uns instants amb una nova entrega de Trotamundos. Avui, amb una intensa programació dedicada al sector de la restauració. Parlarem de molts restaurants a diferents punts de Catalunya. Us hi esperem. Fins ara mateix. Love really hurts without you.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.